sabeu que una de les parts fonamentals de l'estiu, sobretot quan som joves, és el lleure, el fer coses amb campaments, amb estades, amb el que sigui. I tenim una secció dedicada a això amb una persona que s'hi dedica també, que també és una sort, perquè sap del que parla. Laura Grau, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Escolta, avui m'agrada molt el tema, però és un tema que té dues vessants, una vessant molt agradable i una que no ho és tant, que és l'amor als campaments.
Eh? Exacte. Bueno, comencem per la part divertida, perquè en general l'amor és una cosa bona que ens agrada a tots.
En general, sí.
A mi m'encanta fer vídeos sobre l'amor i crec que a la vida és un tema estrella, l'amor. Llavors, d'entrada és un tema bonic. Comencem per aquí.
Sí.
Llavors, jo vinc a parlar de l'amor a campaments per què? Perquè és que penso que la situació ideal per enamorar-te d'algú, almenys de l'experiència que tinc jo, que no és gaire gran, però penso que ho comparteixo moltíssima gent, és enamorar-te de campaments o de colònies. O sigui, penso que és una cosa tan intensa, perquè és que de cop i volta no coneixes a la persona i ja la pots veure trista, la pots veure contenta, la pots veure en una situació de conflicte, de crisi, sota la pluja. Vull dir que quina millor manera hi ha de conèixer una persona que passar per totes aquestes situacions en només 10-15 dies.
Sí, a veure, perquè clar, quan vas de campaments, de vegades vas amb gent que coneixes, però també trobes gent que no.
Que exacte, jo crec que és el més divertit. Després ja parlarem de què passa amb la gent que coneixes, perquè també passen moltes coses amb la gent que coneixes. Però quan vas a unes colònies que no coneixes a ningú, és que és fantàstic, és la millor situació que et pots trobar. A més, a les colònies i als campaments, el que passa és que ja és un escenari ideal perquè tu puguis fer moltes estratègies per poder lligar més ràpid i millor. Us ho explico aquí com a professional que porta molts anys practicant. Llavors, us explico més o menys les quatre coses que a mi m'han anat bé a l'hora de lligar de colònies i de campaments i que penso que són les més típiques que es fan. Per exemple, compartir o ensenyar un talent a algú altre. I els llençols en veles de paper d'arròs. Per exemple, quin talent? Quins talents se us acudeixen?
Mira, no me'l diguis. No me'l diguis perquè n'hi ha un que és claríssim, que sempre hi ha algú que treu la guitarra amb el qual no pots competir. Quan algú treu la guitarra al voltant d'un foc, t'has de fer un pas enrere.
És que, aviam, és l'habilitat més bàsica que has de tenir si vas de campament, saber tocar la guitarra. Però què passa? Que si no en saps, sempre tens l'oportunitat de dir-li a aquella persona especial que te n'ensenya a tocar.
Ai!
Quantes històries d'amor deuen haver sortit d'aquí. Però no només, la guitarra, després hi ha tot el tema de saber fer polseres, saber muntar les taules dels campaments amb fustes, la cosa que nosaltres diem el pionerisme, que és saber muntar, per exemple, una latrina, el lavabo dels campaments. És molt important i no tothom ho sap fer.
Pionerisme?
Pionerisme, en diem. Sí,
pionerisme
sí.
Seria?
Seria, doncs, agafar quatre fustes, quatre pals que hem trobat al bosc o que podem portar també de casa més ben tallats.
I amb això improvisar.
I amb això, amb quatre cordes, anar muntant tot el mobiliari dels campaments. És un dels moments més importants.
Que xulo.
Sí, sí. Després hi ha un altre moment clau, que és el moment de compartir béns bàsics. Això pot ser veritat o mentida. Moltes vegades és mentida, però aquí s'ha de tenir talent per poder dir, escolta'm, és que m'he deixat el jersei. És que tinc tots els mitjons mullats i necessito que algú me'n deixi uns de nous. Llavors, a partir d'aquí, jo penso que ja, si ja l'altra persona està disposada a deixar-te qualsevol de les seves coses, ja tens un punt molt guanyat. A més, et dona una excusa per si en aquelles colònies no aconsegueixes arribar al teu objectiu de lligar-te a aquella persona, sempre et queda l'excusa de dir, ai, és que em vaig emportar aquell jersei que em vas deixar. Quan ens veurem perquè te'l torni?
Perquè te'l torni, sí, sí. Estava pensant en tot això que has dit i estava pensant ara. És un viatge d'anar i de tornada i la tornada pot ser en el moment que tu decideixis, no?
Exacte. Després hi ha una altra cosa molt típica de campaments i colònies que són les brometes. Les típiques bromes que ja tots coneixem de que si posar colorant al menjar, que si tirar algú a la piscina amb roba en un moment inesperat o pintar-se la cara a la nit. Totes aquestes coses ja són divertides de per si, però si a més estàs intentant lligar-te a una persona, sempre et dona aquest punt de quien se pelea se desea, el rotllo de la venjança, i això sempre és un joc interessant. Jo, aquesta és una de les que millor m'ho he passat a la vida, fent aquesta estratègia.
Sembla mentida, però la Laura ens està explicant coses que ella ha aplicat per lligar els campaments.
Home, aquí només coses contrastades, oi? Jo em tinc que vindré aquí a inventar-me consells.
I l'última.
I després tenim el tema de la nit. Al final, amb unes colònies, les parts més importants són la nit, perquè hi ha molta foscor i normalment no hi ha contaminació lumínica, es veuen molt bé les estrelles, que és molt romàntic, i tenim un bon moment per no ser vistos fent segons quines coses. Aquí cadascú que interpreti el que vulgui i que faci el que tingui ganes de fer, sempre que sigui recíproc, això, per favor.
Ara estava pensant en els pares i les mares que ens estan sentint que s'estan preocupant una mica del que estan fent les seves criatures als campaments, eh?
No, home, no, que això és maquíssim, que això és un record per tota la vida. N'heu d'estar orgullosos, si us ho explico.
Val.
I després a la nit la gent va desapareixent. O sigui, tu si t'interessa quedar-te sol amb algú, només t'esperes que tothom se'n vagi a dormir i allà pots estar-te xerrant tota la nit amb el teu crush de les colònies. Després, els meus nens del cau també es van inventar una tècnica, que és la tècnica del sac, que a mi això ja em va semblar passar-se el joc absolutament, que és fer veure que t'has deixat el sac de dormir.
No!
Perquè l'altra persona et convidi a dormir dins el mateix sac, que això ja és passar-se, eh? Això ja estem dient adolescents molt grans i les seves estratègies. Però, bueno, em va semblar divertit per explicar-ho.
Aquesta no cola gens. De fet, clar, ha de ser una excusa perquè tothom sap una mica què està passant, no?
Sí, exacte. Aquí ja és quan és molt evident.
Vale, sí. Val, molt bé. Què més?
Vale, això passa quan no coneixem a la persona en colònies, tot això pot ser molt divertit, però quan la coneixem també pot ser molt divertit, perquè què passa als caus i als esplais? Doncs que ja són molts anys amb les mateixes persones i a vegades doncs, no hi ha tanta novetat, sinó que de cop i volta veus que t'agrada una persona que coneixes des de petit i també pots aplicar totes aquestes estratègies. Però què passa? Que quan és dintre la mateixa entitat, el mateix cau, el mateix esplai de fa tants anys, poden passar unes coses una mica més estranyes i més perilloses que m'agradaria comentar.
Molt bé. Vinga, va.
La primera seria la endogàmia. O sigui, vivim en un país en què hi ha un moviment associatiu gegant i això ja no només aplica a caus i esplais, sinó que aplica a colles de diables, colles castelleres i a qualsevol entitat d'aquest estil. Que és que tothom acaba embolicat entre tothom. O sigui, què passa si tots fem servir aquestes estratègies entre nosaltres? Doncs que allò és un caldo de cultiu de drama constant, perquè aquí ja hem vist de tot. Hem vist amics prenent-se la nòvia, germans que s'han intercanviat les parelles, baralles entre persones que són del mateix grup de monitors per una altra persona externa, vull dir que aquí s'ha vist de tot i bueno, és una de les coses que dona una mica de vidilla a la nostra vida del lleure, també. Que això seria un fantàstic reality show molt divertit si no fos perquè després fa les coses terriblement complicades a nivell logístic. Clar, tu penses que a l'hora de fer grups penses aquest monitor no pot anar amb aquell perquè l'any passat van sortir, després es van enfadar i aquest està enfadat amb aquest altre amic seu perquè li ha pres la parella. En fi, que al final s'acaben prenent decisions en base a qui s'ha menjat els morros i qui no.
Molt bé, que mira, tenim 4 minutets encara.
Sí, doncs aprofitem aquests 4 minutets per posar-nos una mica més seriosos, perquè després hi ha un altre tipus de relació sexoafectiva que es pot donar dintre dels àmbits del lleure, de caus i d'esplais, que no fa tanta gràcia, i són les relacions que es poden arribar a donar entre nens i monitors, més concretament entre nenes i monitors.
Ui.
I és que, malauradament, totes les noies que han passat pel món del lleure hem tingut alguna experiència, o coneixem algú que l'ha tingut, que amb 15, 16 anys han viscut alguna història amb algun monitor que els hi ha tirat la canya, o fins i tot s'han acabat embolicant, i és possible que algun cop hi hagi hagut alguna agressió sexual perquè no hi ha cap àmbit del món que surti d'això, sí. No consentida, vull dir, però aquí m'agradaria parlar més aviat de les relacions consentides, és a dir, les relacions que aquestes nenes han permès o que fins i tot es podria arribar a dir que les han buscat, no?
Uh-huh.
I això es pot donar perquè quan ja comencen a ser nenes adolescents, doncs ens trobem fora del cau, fora de l'esplai, podem trobar-nos en una festa major i són uns contextos que et fan confondre una mica les relacions fora de l'espai habitual, no? Que seria el cau o l'esplai, i les relacions són diferents que no pas quan les persones estan fent de monitores. Però aquí el que s'ha d'entendre és que per molt que el context canviï, el monitor segueix jugant un rol d'autoritat. En el lloc on s'han conegut i on es veuen habitualment aquestes persones, el monitor és qui dinamitza les activitats, qui és el referent de tots els adolescents, i això és un poder que li pot suposar un privilegi, ja sigui conscient o inconscientment, que pot fer servir al seu favor. Llavors també aquestes nenes probablement no el veuran com un noi que m'agrada de l'institut, sinó que prèviament ja el tindran considerat doncs, un amor platònic, una persona que tenen idealitzada. I és que, aviam, és que aquí no ha estat secretament enamorada del seu monitor, ai, des que estic segura que a tu també t'ha passat.
De profes.
O de profes, sí. Es pot donar en molts contextos.
Mira, allà també hi ha un altre que diu que sí.
Llavors, evidentment...
Però normalment es queda en el territori platònic, això.
Exacte, així, aquí és on s'hauria de quedar. I, per tant, la responsabilitat no és pas mai de les nenes, sinó de l'altra persona que, sent conscient de tota aquesta situació, s'aprofita i es passa una mica de la línia vermella que no s'hauria de traspassar mai. I aquí, quan es passa aquesta línia, ja es complica moltíssim, perquè generalment aquesta persona ja sap que està fent alguna cosa malament. Llavors, pot ser que ho vulgui amagar, posi l'altra nena en una situació compromesa, de xantatge emocional, i a més, quan es descobreix, perquè tot s'acaba sabent, també posa un compromís a tota la resta de monitors que s'han d'enfrontar amb aquesta situació, perquè és un escenari molt complicat en què aquesta situació està molt normalitzada i molt romantitzada. Per exemple, sempre hem vist pel·lícules i llibres que parlen d'alumnes que s'enamoren de professors i aquest tipus de coses, i llavors a nivell personal agafar un amic teu de tota la vida que et cau molt bé, amb qui estàs fent de monitor i que fa moltes coses bé, i dir-li t'estàs equivocant i el que estàs fent és molt greu, doncs és extremadament difícil i moltes vegades no sabem fer-ho i ens costa molt de gestionar des de dintre.
Val. Des del teu punt de vista, això no ha de passar mai o hi ha vegades en què això ho trobaries correcte? Hi ha una línia vermella, que seria la diferència d'edat, o en cap cas perquè hi ha una relació que no es d'igual a igual.
Jo crec que al principi potser sí que tenia una opinió més com la que potser m'estàs plantejant tu, que en alguns casos potser podem mirar que sigui viable i tal. Quan era més jove, però amb els anys he anat veient que no hi ha cap excusa, que al final quan hi ha una persona que té un rol d'autoritat per sobre d'una altra, fins i tot si tenen la mateixa edat o es porten molt pocs anys, és molt difícil establir una relació sana. Llavors, jo no ho veig bé en cap cas. Ja, aquí ja podem discutir i aquest és el tipus de debat que sortiria, no?, en un cau o un esplai que es dona aquesta situació i per això és tan extremadament complicat. No només el fet d'abordar la cosa quan ja ha passat, sinó també de prevenir-la, perquè penso que ja hauríem de començar a fer un treball previ després d'haver visibilitzat molt aquest tema, perquè, per exemple, Twitter ha sortit molt l'últim any amb el hashtag machisei, esquerra indepe o machisdecau, i han sortit casos de tot tipus. I no només en aquest àmbit, sinó, jo què sé, a l'Institut del Teatre, el cas que ha sortit ara d'abús de poder per part dels professors. És exactament el mateix patró. Llavors, en lloc d'anar-ho denunciant tant, que està molt bé perquè crec que és molt necessari, el que també hauríem de començar a fer és posar-nos les piles des de dintre les pròpies entitats i pensar com podem evitar que passin aquestes coses.
Molt bé, doncs ho diu una persona que, com dèiem al principi, que sap del que parla i que fa reflexions molt clares sobre aquesta qüestió, i al final és no, mai, i els monitors, perquè pel que expliques normalment sol passar d'un monitor cap a una noia més jove, doncs els monitors haurien de sempre tenir clar que la línia vermella és que no. Sempre. No de... Bueno, és que només ens portem un any o dos... Que la Nina Brenlla existeix sempre i que bàsicament és que, coi, que hi ha aquesta relació que és desigual, que és vertical, que mai farà que tinguem una relació d'igual a igual en aquest cas, no?
Exactament, Adam.
I a banda d'això, la resta... Que sigui meravellós i benvingut, perquè l'amor...
I tant! Quantes històries d'amor han sortit bé. Sí. Quedem-nos amb això.
Sí, o no, però escolta, però al final ens han fet el que som també. Laura Grau, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Avui l'amor als campaments.